iubirea.
A la presó dels qui avançaven. Junteu-vos, junteu-vos, traieu-li l'embaràs que li opremeix les mans. Junteu-vos, junteu-vos, perquè faci camí, perquè faci camí, perquè faci camí. Junteu-vos, junteu-vos, perquè faci camí, perquè faci camí, perquè faci camí. Junteu-vos.
Aquestes trobades setmanals amb Vinzeum sempre comencen amb ritme, amb música. Primer, però, deixeu-me que presenti qui ens acompanya avui, d'una banda d'anfitriona, la Cecília Gené de Vinzeum. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
I de l'altra també comptem amb l'Arnau Cobo, soci de la Garalda i membre de la comissió organitzadora de l'Escola d'Hivern, el Junteu-vos, que arriba ja a la seva tercera edició a partir d'aquesta setmana. Ben tornat, Arnau.
Bon dia.
Clar, avui t'han encolomat a tu la cançó, t'ha tocat, i això era Ovidi, no?
Era fàcil, ja que el nom de l'Escola d'Hivern és aquest Junteu-vos, no?, del poema del Salvat Papasseit, que va musicar l'Ovidi, doncs, la Sageta de Foc, on crida, no?, aquest Junteu-vos, era evident que encaixava molt.
Sona sovint, Ovidi, a la Garalda?
No sé si sovint, però ens agrada, sí. Bueno, i aquí a Vilafranca també tenim la Fera Ferotge, no?, que és un grup, ara fa temps que crec que no fan gaires bolos, però que feien versions de l'Ovidi. L'Ovidi sempre hi és present.
Cecília, vosaltres acolliu moltíssimes sí. entitats i propostes a Vinzeum. Mm-hmm. Aquell auditori em sembla que és un no parar.
Sí, però comença aquesta... a haver problemes de dates, sí. de vegades.
Bona senyal.
Sí, 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 és clar, però és allò de vols acollir-ho tot i no sempre es pot.
Aquesta col·laboració és especial des de l'inici d'aquesta mm-hmm. escola d'hivern de la Garalda sí. que heu fet pinya.
Sí, ens va des de l'inici, jo potser no he estat tan directament implicada, hi ha hagut més la Laia, el Jordi Ribas, però sempre es va pensar que era un projecte interessant, que s'adequava molt bé també al nostre espai, que podíem oferir un lloc bé, no? ben habilitat i per poder dur a terme els seus formats, perquè a l'auditori doncs, els que parlen ho poden fer amb tots els mitjans i el públic també ho veu i ho escolta bé i després doncs, si hi ha els debats doncs, també tot funciona. No? Llavors doncs, sí que ens va semblar sempre que sí, que endavant, que ho havíem de fer, i tant.
Avui mateix comença aquesta tercera edició del Junteu-vos de l'Escola d'Hivern de la Garalda. Abans, parlant a micro tancat amb l'Arnau, li deia, em feia la sensació que ja portàveu més edicions. I això és bona senyal, perquè vol dir que en l'imaginari col·lectiu de tots plegats, no?, és una activitat consolidada. No heu d'esperar aquesta tercera edició.
Sí, exacte. No parem de dir que volem que sigui l'edició de la consolidació, però si ens hem trobat amb això, no?, amb la percepció de que fa més temps que hi som, doncs és bona senyal, vol dir que ja estem força consolidats. Però sempre anem amb molta prudència, eh? Algun cop ara, fa pocs dies, algú em preguntava què espereu aquest any de gent? Clar, això no ho sabem mai. Uh-huh. I sempre hem anat molt, no diré espantats, però pensant, bueno, ja veurem. I de moment, fins ara, sempre hi ha hagut molt bona resposta. Esperem que aquest any també.
Recorda'ns per què neix el Junteu-vos.
El Junteu-vos neix com una... Bueno, d'una reflexió del conjunt de sòcies de la Garalda, que són més de 200. Sempre una de les voluntats com a casal que som, no?, és la part formativa, no?, la part de generar espais, cursets, xerrades, presentacions de llibres, formacions, no?, on socis i gent externa, evidentment, puguin venir a això, no?, a formar-se, a debatre, a conèixer realitats o aspectes, temes, el que siguin del seu interès i que encaixin una miqueta en la línia de reflexió política que, evidentment, com a Casa Popular tenim. I sempre eren actes puntuals, no? Anàvem, ara muntem aquest curs, ara fem aquesta xerrada, ara presentem aquest llibre, funcionaven, però es percebia la necessitat de fer alguna cosa més grossa, més permanent, més regular, que això, no? Que anés agafant un nom, que la gent ja l'esperés. I vam pensar que aquest format, no? De... Són molt, no sé si dir-ne típiques, però sí que hi ha altres exemples d'escoles d'estiu. I vam pensar, bueno, nosaltres a l'estiu aquí a Vilafranca és molt complicat, no? Perquè la gent està per altres coses. I vam pensar, doncs, escola d'hivern. Fem un format concentrat, 3 dies, cap de setmana, que passin moltes coses, però que la gent se'l pugui reservar i dir, mira, doncs, no cal que m'apunti a un curset que durarà 5 o 6 setmanes, o no... Aquell dia una presentació del llibre, hòstia, no em va bé, ja no hi vaig. Aquí tothom s'ho pot muntar per, com a mínim, venir a algun dels actes, o a tots, i de moment ha funcionat. I la idea surt d'aquí, no? De provar un format més concentrat, però amb el mateix esperit de anem a agafar uns temes, anem a formar-nos i a debatre i a reflexionar sobre això.
Temes que potser trobeu a faltar?
Temes que pensem que puguin ser d'interès general. Al final, nosaltres, com a espai, tenim una orientació política molt, molt clara, no? Formem part del moviment de l'esquerra independentista. Per tant, ens definim com a anticapitalistes, independentistes, feministes, un llarg etcètera. Però també és veritat que part de l'esperit fundacional del casal, ara que hem fet 10 anys, és ser un espai d'obertura. És a dir, que des d'aquesta perspectiva interpel·lar a molta més gent que, evidentment, que no es considerin contraris al que pensem, perquè llavors no passa res, però segur que no vindran als nostres actes, però sí que potser, mira, escolta, jo del tot no d'allò, però és interessant això que dieu, o també m'interessa aquest tema del que voleu parlar. Que també d'aquí el nom, no? Junteu-vos, és a dir, des del casal anem a obrir un espai on gent del casal i gent que no ho és, però que bé, que ens podem entendre en moltes coses, anem a reflexionar junts. I també d'aquí la idea de des d'un bon inici, de buscar... No ho fem tot dins del casal, no? Si anem a fer un concentrat de 3 dies, que passin coses dins del casal, però que passin coses en algun altre lloc. I d'aquí va sortir la col·laboració amb el Vinceu.
I en aquestes dues primeres edicions... Podeu dir que heu assolit aquest objectiu?
I tant.
Que us heu juntat?
Que ens hem juntat.
Hi ha hagut aquest intercanvi?
Sí, sí, 100%. Tant a l'hora de triar les persones que venen a participar a les Taules Rodones. Clar, si tots els perfils que convidem fossin, com diríem, perfils orgànics de l'esquerra independentista, tampoc hi hauria discussió.
No hi ha debat.
Tots estarien dir el mateix, no?
Aviat s'ha acabat, sí.
I no ha passat cap vegada. Vol dir que... Hem buscat perfils diferents, que s'allunyin potser una mica, però que això ho veiem com algo molt positiu, no? I aquest any torna a passar. També pel que fa a col·laboracions amb altres entitats. L'any passat, el Cineclub, com que tractàvem el tema de l'extrema dreta, del feixisme, doncs hi ha tot un fons de pel·lícules, no? Molt ampli d'aquest tema. En van triar 2 i les van projectar, i van anar molt bé. Enguany ha sorgit una col·laboració diferent, com que el tema, no? Aquest any l'hem titulat La llengua en disputa i anem a reflexionar sobre l'estat del català, doncs el col·lectiu EVA 354, no? De lectures en veu alta, de recitals, etcètera, doncs hem fet una col·laboració amb ells. Això també és part d'aquest junteu-vos, no? D'aquest obrir horitzons i d'anar-nos connectant amb altra gent.
Ja ho deies, aquest any poseu el focus en la llengua, però no us quedeu en la llengua, sinó en la llengua en disputa.
Clar, sempre hem triat temes, com deia, que siguin d'interès general, i si són d'interès vol dir que preocupen. El primer any, canvi climàtic, crisi ambiental, l'any passat l'ascens de l'extrema dreta, etc. I aquest any la llengua catalana, que preocupa. Ens preocupa a nosaltres i preocupa molta més gent. Cada vegada que surten dades, estadístiques, estudis, veiem que l'ús social va decreixent, no? I, bueno, en fi, què d'explicar, no? Que no sapiguem. Per tant, la llengua en disputa. La llengua com de què en fem i no només el que dèiem, no? De la diversitat d'opinions. Segur que tothom qui hem convidat a participar de les jornades sí que coincidirem en que hi ha un problema i que ens preocupa l'estat del català. Però on segur que divergirem és què en fem amb això, d'aquí allò d'en disputa, no? Últimament es senten discursos d'aspectes molt amplis sobre accions que s'haurien o no s'haurien de fer per posar solucions a aquest problema. I no totes tenen per què encaixar. D'això en parlarem, també, i segur que hi haurà debat.
Deies que tothom coincidirà en que hi ha un problema, per tant, no hi ha cap negacionista de que la llengua estigui situació delicada, si més no.
En principi no.
Aquí coincideixen tots. Com abordar-ho és on
això
hi haurà el debat,
diferent,
no?
Sí.
Doncs anem a presentar aquest cartellàs, aquest programa, que arrenca dimecres. Això tampoc és habitual. Arrenca aquesta tarda.
Sí, aquest any ho hem desplaçat. Sempre fèiem divendres, dissabte, diumenge. Aquest any hem tret el diumenge de l'equació, a veure com funciona. No perquè els actes punxessin, perquè realment també assistia gent, però pensem que potser és una manera d'encara fer que en vingui més. Ja ho veurem. I, és a dir, l'escola d'hivern com a tal comença demà amb la conferència inaugural, però part d'aquesta col·laboració que dèiem, doncs avui al vespre, a la Garalda, que és el popular, el col·lectiu EVA354 proposa una lectura oberta de textos en llengua catalana. És a dir, que convidem a tothom que vulgui, avui a 7:45 pot venir al casal, havent triat un, dos, tres, els que vulgui, textos, poden ser poesia, poden ser fragments de novel·les, el que vulgui, en llengua catalana, sí que ens demanen que siguin de com a màxim 2 minuts, i serà com una mena de jam session, micro obert. Ens estarem allà reunides, hi haurà la taverna oberta, per tant, podrem veure, picar alguna cosa, que el que vulguem, i anirem compartint en veu alta, no? que és el que ells pretenen, les nostres lectures en veu alta, en català. És una manera també de... No? La llengua al final no morirà si la fem servir, doncs d'aquí ve aquesta col·laboració.
Aquesta activitat obre el foc d'aquest Junteu-vos, d'aquesta tercera edició, 7:45 d'aquest vespre, al Casal Popular La Garalda. Com deies, demà a 7:00, conferència inaugural, en aquest cas a Vinzeum, per acollir tothom, a càrrec de la Carla Benet. Ens fa 5 cèntims de la seva trajectòria, de per què l'heu convidada?
La Carla Benet és traductora literària, exerceix de docent, ara mateix en un institut d'aquí a Vilafranca. De fet, ella és vilafranquina adoptiva, ella és de Vilanova, però ara ja fa temps que està aquí a Vilafranca. I ens hi entenem molt bé, és part del casal, però... En altres ocasions ha intervingut públicament, té un discurs sobre la llengua i també per la seva formació, evidentment, de tots els coneixements, com perquè li poguéssim fer aquest encàrrec, no? De fer-nos un diagnòstic. Al final, amb això mantenim molt el format de les altres edicions. Sempre hem buscat algú que pugui obrir l'escola d'hivern amb una conferència que ens posi sobre la taula l'estat de la qüestió, no? Si volem parlar de això, la llengua en disputa, doncs la pregunta que ens fem, no? El català està en perill? La Carla ens ho respondrà i ens ho respondrà amb dades, és a dir, ens posarà sobre la taula què és el que hi ha, no? Aquesta és la idea d'aquesta conferència inaugural de demà. I ens quedem al Vinceu el divendres.
Però em sembla que a banda de la Carla hi ha una col·laboració amb l'EVA354, no?
Exacte, la col·laboració no s'acaba amb l'acte d'avui, tens raó, que abans ho comentaven. Ells ens van proposar una cosa que ens va semblar molt interessant, que no surt explícitament en el cartell, però que la gent s'ho trobarà quan vinguin els dos actes que tenen lloc al Vinceum. A les persones que han convidat per parlar, en aquest cas la Carla o els ponents de la taula de divendres, se'ls ha demanat que escollin un text. Una miqueta com el que la gent pot avui lliurement fer, ells també han triat un text, però que serà llegit per les voluntàries, per les persones d'EVA354, en veu alta, a moda de presentació d'aquests ponents. I aquesta és com la segona pota de la col·laboració que hem trobat amb aquest col·lectiu. Sí,
per tant, la Carla Benet ha escollit un text.
No direm quin és, no farem
spoilers. No farem spoiler. L'ha donat a una voluntària de l'EVA354. I
demà, al Vinceu, veureu...
Escoltarem quin text és, ressonarà, i després ella abordarà aquesta diagnosi.
Correcte.
Divendres, taula rodona, amb 4 ponents. Moderats per la Laia Paretes.
La Laia Paretes, i aprofito ja m'avanço també, la Laia Colomer, que modera una de les taules de dissabte. Ja són habituals també, elles periodistes locals conegudíssimes i reconegudíssimes que sempre col·laboren amb Junteu-vos. Doncs demà la Laia Paretes moderarà a la Marina Massaguer, el Sergi Morales Gálvez, la Júlia Ojeda, el Dida Camat, que es preguntaran o debatran sobre un projecte polític, quin? No ho sabem, i aquí és on segur que hi haurà divergències, no? En defensa del català. Els perfils són variats, tenim lingüistes com la Marina Massaguer, doctores en literatura com la Júlia Ojeda, Sergi Morales Gálvez és molt interessant perquè ell ve del camp de la filosofia política i filosofia del dret, però el seu doctorat es basava en aspectes de justícia lingüística, és a dir, ell ha estudiat casos de països on hi ha llengües minoritzades, doncs l'Estat que minoritza aquestes llengües, quina estructura legal, no? Això, no? Temes de justícia lingüística. I el Didac Amat, diguéssim, a nivell professional, no es dedica concretament en temes de llengua, però com a activista sí, ell forma part de la Junta d'Òmnium Cultural, que és una altra de les entitats amb qui col·laborem habitualment, per tant, aportarà la visió, no, d'aquest referent en la defensa de la llengua com és Òmnium i d'ell com a activista en aquest sentit. Creiem que pot ser molt interessant i veurem quines idees surten d'això, no? Amb el diagnòstic que haurà fet la Carla dijous, doncs començarem a debatre divendres què fem amb això, quins camins podem emprendre per, entre cometes, salvar la llengua, no?
Hi ha micro obert al final?
Sí, en tots els actes sempre es guarda una estona al final, evidentment, per intervencions del públic. Per tant, el debat transcendirà la taula rodona i l'obrirem a tothom.
I dissabte, traca final d'aquesta tercera edició de l'Escola d'Hivern de la Garalda, amb un parell de propostes, una matinal i una de tarda col·lectiva, que sempre cuideu també aquest aspecte.
Sí, és un dels trets distintius de Junteu-vos. Sempre... També, no? Quan ens el vam plantejar d'inici, vam tenir molt clar que volíem, a part de fer aquest concentrat, fugir una mica del format purament acadèmic, diguéssim, és a dir, només de transmissió d'idees. Encara que sempre hi hagi aquest espai que es deixa, no?, en les conferències de torn obert de preguntes, són molt unidireccionals. Això està bé, però vam tenir molt clar que sempre volíem acabar l'Escola d'Hivern amb un format més obert, convidant no a noms, sinó a col·lectius, gent que ja estigui treballant per la temàtica que cada any escollim, en aquest cas pel català. I a més aquest any, i mira, ja començo pel final i ja tornarem a la de després.
I tant.
També canviem una miqueta el format, perquè tot i convidar col·lectius a la primera i la segona edició, al final el que fèiem també era una taula rodona, no? Potser menys personalitzada en qui és aquella persona, sinó que parla en nom de l'entitat que fos, però seguia sent una taula rodona. Aquest any, per això ho hem anomenat Trobada de Col·lectius i el títol li hem posat Organització i Lluita per la Llengua, el que intentarem és aplicar com una mena de format com si fos una assemblea oberta. Amb l'avantatge que no serà una assemblea en què s'hagi de decidir res.
Molt millor.
Per tant, podrem debatre, no?, tranquil·lament, però sí que nosaltres farem un paper de dinamització, potser, d'aquesta conversa, però ja serà més, potser, un cercle obert, no?, on... amb prioritat amb la gent dels quatre col·lectius que hem convidat, que són Òmnium Cultural, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, la CAL, l'Escola de la Bressola de la Catalunya Nord, que últimament està bastant als mitjans, no?, perquè estan en risc, i Acció Cultural del País Valencià, també amb la idea de tocar diversos, no?, espais de l'àmbit territorial de la llengua catalana, ells tindran prioritat a l'hora dels temes que anem traient, doncs, aportar la seva visió. Evidentment, farem una primera ronda en què tots quatre col·lectius presentaran la seva activitat i ens donaran a conèixer qui són i què fan. Però després, ja, no és que hi hagi al final un torn obert, sinó que tota l'estona serà com un espai obert de discussió sobre què fan a la Catalunya Nord en defensa del català en una situació molt més crítica que la d'aquí. Què es fa a València? Què fa Òmnium? Què fa la coordinadora? Què fem nosaltres? Qui pensa què, no? A veure com funciona. Tenim moltes esperances amb aquest format perquè creiem que és una cosa encara més oberta i creiem que pot ser molt interessant.
I es fa la Garalda, que permet aquest format.
Exacte.
Auditori de Vinzeu no seria l'espai ideal.
No, seria més complicat, fer això. I ja haurem tornat a casa el mateix matí del dissabte, que deies abans, no? El migdia a les 12 del dia 8, del dissabte, l'última taula rodona, com a tal, en què es pregunta el nom Fem servir la llengua? I nosaltres, quan la pensàvem, abans de triar aquest nom, a la comissió que organitzem, ni dèiem la taula d'ús social de la llengua, perquè això em servia per explicar una mica els quatre perfils. Són l'Albert Lloreta, l'Elisenda Pineda, el Gerard Forés i la Laura Grau. L'Albert Lloreta és un comunicador, havia sigut fins i tot youtuber, però llavors és un dels fundadors d'un projecte que es diu lafera.cat, que és una mena de viver de projectes digitals en català. És a dir, ells ajuden, tenen un premi anual, i llavors ajuden a finançar, doncs, projectes de youtubers, de twitchers, de comunicadors en català, o d'altres projectes digitals en aquest àmbit. Per tant, és una persona realment referent en això, temes xarxes, etc. Elisenda Pineda, ella és guionista, món de la comunicació audiovisual, ha treballat en mil i un programes de ràdio i televisió, té una visió diferent. Similar, vaig cap a filar-la a la Laura Grau, però potser adreçada a un públic més jove. Ella també és una influencer ella mateixa, que per tant pot donar una visió molt actual de quin és l'ús social en aquest àmbit, no?, de la llengua catalana. I finalment Gerard Forest, que a part de ser activista també per la llengua, ell és docent. i forma part d'un sindicat, de la secció d'educació de la Intersindical, i posant molt el focus en temes de llengua. I l'àmbit de l'educació també considerem que és un dels que està més allò...
A la palestra, si
a
més
la palestra,
no.
Correcte, amb qüestions de llengua. Tots ells, moderats per a Laia Colomer, doncs ens parlaran d'això. Si fem servir la llengua, si no, per què no, per què sí, una miqueta acabar de completar el quadre, no?
Com ho fem per participar a qualsevol d'aquestes propostes de l'Escola d'Hivern?
Venint.
Ja
venint.
Està? Així de fàcil?
En les úniques...
No, a 20 no és tan fàcil,
sí.
Cecília.
A veure, sí, és fàcil.
És molt fàcil
és
igualment,
molt fàcil.
Eh? Ho és molt.
Sí, cal un requisit
sí
previ.
Que, sí que ens agrada quan hi ha actes doncs, que hi hagi reserva prèvia, entre altres coses, perquè així també, per exemple, ells saben que...
Una previsió.
Ja tenim 50, no? Sí. Vull dir, ja sabem que serem 50. Però en els actes que són d'accés lliure, com són tots aquests, si vens sense haver reservat, molt probablement no et quedis sense seient i puguis accedir.
Tant de bo que s'ho trobin ple, oi?
Exacte.
Perquè ja hem omplert, això seria fantàstic. Però si sí. Algú no ha reservat i ve, podrà entrar igualment.
Sí.
I són tots gratuïts, oberts, i per tant convidem. El dissabte, que no surt el cartell tampoc, però quan s'acabi la trobada aquesta de col·lectius, que és a les 7 del vespre, calculem cap a les 9... hi haurà pinxo, sopar popular, diguéssim, és a dir, hi haurà opció allà al casal mateix de fer una miqueta de sobretaula i continuar i després una miqueta inclús de festa a la nit, i també és obert, per tant, la forma de participar és participant.
Si et demanés per un hit, és que no puc ser-hi cada dia, però m'agradaria acostar-me i veure què diuen.
Ostres, és complicat això, ara com un compromís. Mira, per veure un format diferent i més participatiu, la trobada de col·lectius de dissabte al vespre doncs pot ser interessant si algú ha de triar, com dius, només una de les xerrades o un dels actes per assistir. Si el cap de setmana la gent és fora i el dissabte va molt malament, doncs qualsevol dels dos en el Vinceum, perquè la Conferència General de la Carla segur que serà interessantíssima, i veure el debat, la discussió entre els quatre ponents de divendres, jo crec que això serà molt, 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 molt potent.
Què en feu de tot aquest debat, de tot el que es diu? Ho recolliu d'alguna manera?
Nosaltres sempre ho enregistrem. De moment encara és una cosa lenta, també ho fem voluntàriament, no estan penjades enlloc les converses d'altres, però les tenim. Per tant, un projecte que tenim a mitjà termini és que algun dia o altre, no sabem en quina plataforma o en quin format, puguem tenir en algun lloc disponibles per recuperar totes les taules rodones i conferències de totes les edicions. Ser-hi són, per tant... No,
acabaran sortint.
No s'ha perdut, exacte, i d'alguna forma o altra acabarà sortint d'alguna manera.
I avui, a banda de recomanar-vos aquests, junteu-vos aquesta tercera edició de l'Escola d'Hivern de la Garalda, també tafanegem una mica l'agenda d'altres activitats de Vinceum, d'activitats pròpies que hi trobem.
A veure, durant la setmana el plat fort és el que hem dit de la conferència inaugural i la taula rodona a l'auditori, al museu, el dijous i divendres. I dissabte no coincidim totalment a nivell d'horari, però sí que hem programat a les 11 del matí, per tant, potser es pot fer tot. Una visita a les reserves del museu amb la nostra conservadora restauradora, la Carmina, per anar a veure doncs, que el Verger, que ara està una mica més buit perquè hem portat peces al nou museu i veure com s'emmagatzemen, com es guarden, com es té cura de les col·leccions d'un museu. És un clàssic que ja fa temps que fem, no molt, molt sovint, però dos cops a l'any sí que ens agrada fer-ho i toca aquest dissabte.
Aquí ja ens hem juntat una mica i aquests dies també ens anirem juntant i participant de totes les activitats. Arnau Cobo, Cecília Gené, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Cuideu-vos.
Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:15, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Els municipis del Penedès i el Garraf afronten el canvi cap a un nou model de recollida de residus. L'Assemblea de la Mancomunitat Penedès-Garraf ha aprovat l'adjudicació dels serveis de recollida i transport de residus per un import de 88 milions d'euros a l'empresa FCC Medio Ambiente, que ja venia prestant el servei. El contracte arriba després d'un llarg període de pròrroga forçosa que ha deteriorat la qualitat del servei. Ara comença el repte de canviar el model a les 27 poblacions de l'Alt Penedès i el Garraf, on s'aplicarà el nou marc contractual. Un model que es basa, a grans trets, en més contenidors intel·ligents i més porta a porta, amb l'objectiu de reduir la fracció de rebuig i millorar l'índex de recollida selectiva. Santa Oliva neteja clavegueres i pluvials per prevenir inundacions. A Santa Oliva es fan aquests dies tasques de manteniment del clavegueram i els pluvials al municipi. L'Ajuntament continua amb les actuacions de manteniment preventiu i correctiu de la xarxa de clavegueram i pluvials als diferents barris i polígons industrials del municipi. Aquestes tasques, que du a terme l'empresa concessionària del Servei d'Aigua i Clavegueram, són fonamentals per garantir el correcte funcionament del sistema de drenatge i evitar problemes d'acumulació d'aigua o embussos. El diputat Jesús Naharro visita les infraestructures esportives de Gelida. Aquesta setmana, l'alcalde de Gelida, Lluís Valls, i el regidor d'Esports han rebut la visita de Jesús Naharro, diputat adjunt de l'àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, per analitzar els reptes i les oportunitats en l'àmbit esportiu del municipi. Durant la trobada es van visitar tres equipaments clau de Gelida: la piscina municipal, el poliesportiu municipal i el camp de futbol i zona esportiva. L'objectiu de la visita ha estat conèixer de primera mà l'estat actual de les instal·lacions i identificar possibles línies de millora per garantir espais esportius de qualitat per tota la ciutadania. Nou butlletí municipal, Sarroca Informació. L'Ajuntament de Sant Martí té 5 canals de comunicació en xarxes pels quals diàriament difon notícies o avisos, però fins ara no en tenia cap en paper, perquè era un sector que cobria la històrica capçalera del Martinet. Després de deixar de publicar-se aquesta revista d'informació local, l'Ajuntament ha decidit editar un butlletí trimestral en paper, anomenat Sarroca Informació, que ja està disponible de forma gratuïta a diversos comerços locals. A la portada del primer número es recullen activitats de les festes de Nadal i Reis, el centenari de l'associació al centre, el nou vehicle dels agents municipals, el concert que l'Escolania de Montserrat feia a Sant Martí, la inauguració de la nova gespa al camp de futbol i els actes que ha acollit el municipi en favor de la Marató.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 4 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
És dimecres i acabarem el Penedès en xarxa amb la gent del detall, per tant, amb un parell de propostes. La primera ens porta fins a Cunit, on aquest dissabte celebren la xatonada popular. Per saber-ne tots els detalls, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Així és, Sílvia, la setmana passada parlàvem d'aquest xató, de la ruta del xató, de les diferents xatonades que hi haurà i que encara s'estan fent a les nostres comarques, i precisament avui volem parlar de la xatonada de Cunit. Qui m'acompanya? La Beatriz Luque, ella és regidora de Comerç i Consum, entre d'altres regidories de l'Ajuntament de Cunit. Molt bon dia, Bea, com estàs?
Bon dia, Lourdes, molt bé, i tu?
Doncs mira, encara refredada una mica, és el que toca, ja sabem que tothom anem caient, mica en mica, però també molt il·lusionada de poder-te tenir per primera vegada aquí al Penedès en xarxa i que ens expliquis aquesta xatonada que tindrà lloc a Cunit.
Molt bé, doncs primer bon dia a tothom i moltes gràcies per aquesta invitació i bueno, doncs està tot preparat. Dissabte 8 de febrer, doncs, a la plaça del Casal, que és el centre del poble, doncs, podrem gaudir doncs, d'una nova edició de la xatonada popular. Què trobarem? Doncs, bueno, des d'una paradeta, això és important, on es podrà comprar el xató elaborat per al restaurant de l'Hotel Àdia i el restaurant de la Rosseria de Cunit, que està aquí al passeig. Que aquests dos restaurants, precisament, pertanyen a la ruta del xató i al gremi d'hostaleria del Baix Penedès. Això penso que és molt, molt important. Són els dos únics restaurants que estan i pertanyen a aquesta ruta. Què més podrem trobar? Doncs mira, una animació musical per dinamitzar, diguéssim, aquesta jornada. Una petita mostra d'oficis, això serà molt xulo, perquè, per exemple, aquesta mostra d'oficis trobarem per als nens com plantar una escarola, Lourdes.
Oh!
Com plantar una escarola. I després també un taller de fer un morter de fang.
Uau.
O sigui, això és molt xulo, també.
Clar, perquè a més hem de tenir en compte, no, Bea, que els nens, molts nens encara es pensen que les escaroles surten del supermercat, no?
Exacte. Sí, sí, és que quan els escoltes, que són tan petits, i aquests comentaris, és que clar, és... Bueno, això... Aquestes ja són molt, molt, molt importants, d'acord? Després, que podem gaudir? També d'una elaboració d'un taller del xató. Això es farà a la sala d'exposicions i això s'ha de fer amb una inscripció prèvia. ¿Vale? Què trobarem també a la plaça? Doncs diverses paradetes de vins i licors, de formatge, d'embotits, d'acord? Bueno, serà una jornada que començarà demà a les 10, més o menys a les 10, i finalitzarà al migdia, d'acord? I, bueno, confio que agradi, que arribi molta gent i, bueno, i a gaudir de tot això.
Segurament sí, perquè a més les altres xatonades que heu anat celebrant així populars a Cunit han tingut molt d'èxit, oi?
Sempre, 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 sempre. És un, bueno, és que aquest pla agrada, és nostre, és de la comarca, del Gran Penedès, del Penedès, del Baix Penedès, del Garraf. És, bueno, és un plat que agrada, que agrada. I al final això és cultura, és gastronomia, és, bueno, és un conjunt de coses, no?
Sí. Estimació de quants tastos es podrien arribar a fer?
Doncs... No sabia dir-te aquesta informació tampoc. Pensa que des del 2020 que no hem agafat i hem enganxat a fer la xatonada popular. Jo penso que serà... que anirà força bé. Vale? I això, bueno, ja confiem que sigui així, no?
De fet, encara que no sigui la teva regidoria, purament, a Cunit no ho heu aturat des de que es van acabar els Reis. Una campalmant amb aquesta festa major d'hivern.
Sempre s'estan fent coses a Cunit, sempre.
I estareu enmig, no, o a l'equador del carnaval, també, molt esperat, i sí, que té molta fama a Cunit.
Tot en marxa amb el carnaval, això ho porta la meva companya, la Montse Càmera de Cultura, i està tot, hi ha sorpreses, novetats, i bueno, tot en marxa amb el carnaval.
Déu-n'hi-do. Bea, què significa per tu una jornada com la xatonada popular?
Home, això per mi és, no sé, identificar un plat que és sa, que és lleuger, no sé, que és de la nostra terra, que no s'ha de perdre.
Important això que dius.
Que no s'ha de perdre i que, bueno, que s'ha de continuar, transmitir, no sé, penso que és important, no? Com moltes més coses.
Clar que sí. Escolta, dins de les teves regidories, clar, tu tens un pes important com és el consum, el comerç, no? Aquestes polítiques de dinamització del comerç local.
Correcte.
I tampoc atureu, no? en aquesta línia, oi?
No, sempre estem fent... Sempre conjuntament treballem amb l'Associació de Comerciants, doncs firmen un conveni perquè ells mateixos tiren les seves campanyes. Aquí l'any passat van tirar la quarta edició dels xecs d'escompte, que és tot un èxit, i bueno, sempre treballem conjuntament amb els comerciants, no?
I pel que fa a fires...
I pensa, Lourdes, que aquestes... O sigui, fer una fira de gastronomia, com és ara una xatonada popular, fer, no sé, fer coses al centre del municipi, sempre és dinamitzar, d'acord? Els carrers, les botigues, o sigui, al final és un conjunt d'objectius, d'acord?
Clar. Clar, pel que deies de fires, també aneu fent cosetes que tampoc atureu, en aquest cas. No sé si ja esteu pensant en les pròximes.
Sí, sí. Bueno, des del turisme penso que es farà... Bueno, a l'estiu ja començarà la campanya amb el xarelo, la xarelada,
sí.
D'acord? Que això és un esdeveniment super, super important, i a partir d'aquí ja no parem, ja no parem. Jo, mira, començo a treballar el Nadal al mes de maig.
Déu-n'hi-do.
Clar.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Sense aturar, eh?
Sense aturar. T'ho dic de veritat, eh?
No, no, i moltes vegades la percepció és aquell dia és el que passa, però hi ha una feina de buscar, de cercar, de veure què pot anar millor i què pot agradar al conjunt, no?, de la població.
Clar, aquí vam recuperar el protocol, per exemple, tapar-lo de la campanya de Nadal, que la començo jo, l'obro jo, d'acord, amb una encesa de llums. Fem un protocol d'encesa de llums increïble, Lourdes.
Clar.
Fent espectacle, fem el videomapping nadalenc, vull dir que... Però aquest any també m'agradaria incorporar coses noves i, clar, ja hi comença... I començo a treballar ja, eh?
Déu-n'hi-do.
Ja.
Clar, al final per no arribar tard, que és el que diem, no?
Clar, clar.
Si no, tothom ja està agafant els espectacles, per exemple, que vulguin i que no estiguin ja contractats.
Exacte. Sí, sí, és que funciona... El tema funciona així, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Sí. Doncs escolta, et deixo perquè facis la falca per convidar a tothom, a la nostra audiència, a que vagin cap a Cunit.
Doncs sí, esteu tots convidats, d'acord? A partir de les 10, farà un dia, bueno, guapíssim, i bueno, esteu tots convidats i, bueno, i ens veiem a la plaça.
Doncs bé, un veritable plaer tenir-te avui al Penedès en Xarxa, que vagi molt bé la jornada i ens escoltem
moltes
a la propera.
Gràcies. D'acord, Lourdes, un
gràcies,
petonet.
Una abraçada.
Adéu.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
I la segona proposta d'aquesta agenda al detall l'anem a buscar a Ràdio Sant Sadurní, on repassarem les propostes de la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia per aquest mes de febrer. Eli Jiménez, explica'ns.
Com comenta, saludem ja la directora de la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní, la Glòria Bricoller, que ens acompanya ja per parlar de les propostes del mes de febrer. Glòria, molt bon dia, com estem?
Bon dia, Eli, molt bé.
Mes de febrer, més entre cometes, no ho diguem massa alt, tranquil·let, però, com sempre, amb propostes que ens heu preparat per farcir tot aquest mes i que aprofitarem per presentar. No sé per on vols començar.
Mira, comencem, si vols, per les exposicions que tenim a la biblioteca, que el dissabte passat en vam inaugurar una. Vols que comencem per exposicions i vitrines?
Perfecte, doncs hem a conèixer què tenim al claustre i què tenim a les vitrines d'art.
Molt bé, doncs mira, en el claustre hi tenim una exposició col·lectiva que porta per títol Dones aquarel·listes, que ja la vam inaugurar dissabte passat, i aquesta exposició és, diguéssim, la mostra dels treballs de les dones que participen al taller d'aquarel·la de l'Associació de Dones de Sant Sadurní. Mm. És un taller superparticipatiu, que la professora és la Sílvia Esparvé, i la veritat és que fan una feina molt, molt, molt interessant, i ens agrada últimament optar sobretot per exposicions col·lectives, perquè a vegades doncs, hi ha artistes sadurninencs que tenen poca obra, i llavors amb una col·lectiva doncs, ens fem una miqueta una idea del talent que hi ha aquí a Sant Sadurní. Per tant, durant tot el mes de febrer, totes aquelles persones que s'acostin a la biblioteca poden donar la volta al pati, en el claustre que en diem, i veure aquesta exposició tan bonica de dones aquarel·listes. Sí, sí.
Perfecte. I, Glòria, què tenim a les vitrines?
A les vitrines tenim una artista sadurrinenca, que és la Maria Berlanga, que exposa les Nancys, les nines de tota la vida, amb els vestits fets per ella. Mm-hmm. Ella utilitza roba reciclada i el que fa és vestir les Nancys. No és la primera vegada que la Maria exposa, però que com que té tant de material i tanta cosa nova, doncs hem decidit fer una segona edició, ara fa temps, però fa molt, mm-hmm. molt de temps que la Maria no exposava. Però sí, a les vitrines hi haurà tota aquesta mostra tan bonica i tan vintage de les Nancys de la Maria Berlanga. Sí. Doncs també tot el mes de febrer a les vitrines.
Mm-hmm. Aquestes dues exposicions de talent local a la biblioteca per aquest mes de febrer, si et sembla. Anem ara ja amb propostes per l'agenda de febrer. Per on comencem?
Doncs mira, si vols podem començar per aquest dissabte dia 8. Mm-hmm. A les 11 tenim el taller de mitologia, que ja sabeu que un cop al mes ve l'astròloga especialitzada en mitologia i psicologia, la Teresa Andreu, d'UBE, també especialitzada en teràpia Gestalt. I aquest 2025 comença amb el cicle artúric. El gener ja va fer el rei Artur i la taula rodona. Mm-hmm. I com que del material d'aquest tema hi ha tantíssima cosa, el febrer continua amb tota la llegenda i les faules de Ginebra, Artur i els cavallers de la taula rodona. Mm-hmm. Per tant, és la segona part del taller que va fer el gener. De totes maneres, les persones que no hagin vingut mai o que no vinguessin el mes de gener poden venir igualment, perquè la Teresa sempre fa una introducció inicial. Vull dir que molt bé, és molt, molt interessant. Aquest dissabte, dia 11, la segona part de la mitologia al voltant del rei Artur i la taula rodona.
Convidats tots a venir a gaudir d'aquesta proposta de la Teresa Andreu. Cap a on anem ara?
Doncs mira, fem un salt el dissabte 15, uh-huh. perquè entremig en els clubs de lectura, saps? I llavors, quan hi ha clubs de lectura, no acostuma a haver-hi activitat d'adults. Llavors saltem el dissabte dia 15 de febrer, tot el matí, recordar-vos doncs, que un cop al mes també tenim els dissabtes de joc i totes uh-huh. aquelles persones que vulguin venir, des de 2:00 del matí a 2:00 del migdia, doncs es poden acostar a la sala infantil de la biblioteca i gaudir dels jocs de taula. Això seria el dissabte 15.
Perfecte. Seguim? Quin dia seguim?
El dimecres 19 tenim una hora del conte. És una hora del conte per famílies amb nens i nenes a partir de I3. No cal que s'inscriguin. I com que just després tenim el carnaval, tenim una sessió carnavalera que es diu Les disfresses del senyor Prudenci, a càrrec de la companyia La Maleta de la Lili. Això seria el dimecres 19, a 6:15 de la tarda, i com us dic, famílies amb nens a partir de I3, sense inscripció prèvia.
Perfecte, doncs aquesta primera activitat infantil. I sí. saltem de dia.
Sí, estàvem parlant de que l'hora del conte és el dimecres 19, doncs llavors el divendres 21... tenim ja la primera presentació de llibre. És una presentació que ens fa molta, molta il·lusió. És la presentació de la novel·la Frankenstein, de la Mary Shelley, que en mm-hmm. aquest cas, a l'editorial El Cercle de Viena, dins la col·lecció El Club Victòria, l'ha traduït el sadorinenc Xavier Zambrano. Mm-hmm. Xavier és un especialista en Frankenstein, ja fa molt de temps que s'està dedicant també a la traducció de l'anglès al català. Com ja sabeu, és moderador d'un dels nostres clubs de lectura, és un intel·lectual molt reputat, és un savi local, no només és un talent, és un savi. Mm-hmm. I el divendres 21 ve a presentar doncs, tota la tasca ingent que ha fet per traduir el Frankenstein de la Mary Shelley. Per tant, aquest divendres, bueno, d'aquí 2 o 3 setmanes, divendres 21 a les 7 de la tarda, tots aquells que vulgueu gaudir d'aquesta presentació literària, esteu convidats.
El Xavier, que recordem, ja havia traduït al català el Sherlock Holmes, també, o sigui, el tanto.
Tota l'obra, ha fet mm-hmm. tota l'obra. Estem parlant de 4 volums, mm-hmm. també de la mateixa editorial, i la veritat és una feinada. I ens agrada molt escoltar-lo en general, perquè té un gran coneixement molt profund de la literatura universal, però a més, doncs, totes aquestes feines artesanes de la traducció, que no són gens fàcils, i llavors ens agrada molt, molt, molt escoltar-lo i gaudir d'un clàssic.
Val la pena. I què més tenim, Glòria?
Doncs mira, tenim el divendres 28, tornem a fer un altre salt, l'últim divendres d'aquest mes. Tenim una boníssima notícia, que torna al cicle especialistes, pel qual convidem una persona Doncs que sigui especialista en el seu tema, de l'àmbit català, que hagi publicat fa poquet llibre. Normalment estem buscant assaigs, llibres de coneixements o de divulgació, sigui del tema que sigui, i tenim la sort de que ens ha confirmat la seva assistència al David Bueno, que presenta el seu darrer llibre, L'art de ser humans, que acaba de guanyar el Premi Josep Pla 2025. O sigui que estem d'enhorabona, tant amb el Frankenstein del Zambrano com el divendres 28 amb el David Bueno presentant llibre. Fantàstic. Divendres 28 a les 7, tots aquells que vulgueu venir a escoltar una persona superinteressant com és el David presentant. A més, un llibre que acaba de sortir una setmana.
Superplans, aquests sí, dos. Sí. Aquest és el darrer, sí. Glòria, d'aquest mes de febrer.
Sí, sí, sí. Després ara tenim un parell de convocatòries literàries que et comentaré, però sí, les presentacions, les de Dulce, serien aquestes, el 21 a Zambrano i el 28 al David Bueno. Doncs hi ha un parell de convocatòries literàries. Una és que ja des del mes de desembre venim repetint i que s'allarga fins al mes de maig, juny, perdó, que és el concurs de lectura Puja al tren, pel qual els nens i nenes entre 9 i 13 anys llegeixen un munt de llibres, perquè a aquesta edat ja sabem que costa una miqueta que continuïn llegint, no? Doncs la veritat és que el concurs Puja al tren funciona molt, molt bé. És un concurs pel que pots guanyar premis i el que fan els nens i nenes és venir a la sala infantil i triar llibres d'aventures, de misteri i d'altres temes, i llavors van saltant d'estació en estació i van aconseguint doncs, passar per tot aquest itinerari lector. Tí que ens en sabeu. Són els Jocs Florals, els Jocs Florals de Sant Sadurní.
Anem, explica'ns.
Els Jocs Florals de Sant Sadurní. Sí, 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 que fins al 28 de març, ja ha començat doncs, el termini per presentar-se, fins al 28 de març es poden presentar les poesies tant infantils, per nens i nenes fins als 12 anys, com les poesies juvenils, per als joves de 13 a 17, com les poesies per adults a partir dels 18 anys. En el cas dels adults, es poden presentar en tres franges diferents. Flor natural, que serien poesies relacionats amb l'amor, a Englantina, que són els poemes que parlin sobre Sant Sadurní, i a la categoria Viola, sobre la llibertat individual o col·lectiva. Per tant, infants, joves i adults que es vulguin presentar als Jocs Florals, teniu temps fins al 28 de març, ho podeu fer presencialment a la biblioteca, però també es pot fer per correu electrònic a l'adreça jocsflorals@ateneuagricola.cat, perquè els Jocs Florals s'organitzen conjuntament entre l'Ajuntament de Sant Sadurní a través de la biblioteca i l'Ateneu Agrícola. I què dir-vos? Doncs les bases les trobareu al web sansadurní.cat/jocsflorals.
Doncs convidadíssims tots a pujar el tren, els petits de la casa, i a participar als Jocs Florals d'aquest 2025. Glòria, sempre és un plaer tenir-te a més amb nosaltres, repassant l'agenda de la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noia. Res, que vagi molt i molt bé aquest mes de febrer i ens retrobem el mes vinent.
I tant que sí, bones lectures per tothom.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Quedi ben lligat la molla de pa amb vinagre pur. l'afegim en el morter i sense perdre l'alè, barreja bé. Tot seguint abocant l'oli del setrí, afegeix-ne una miqueta remenant. No m'ho diguis, que ja ho sé, segur que ja estàs trempant gust de xató. I ara pica i repica, no t'aturis fins que quedi ben picat. Pensa que això que t'explico és el truco perquè quedi ben lligat. Ara ja només et queda preparar l'escarola, la tonyina, el bacallà, uns quants filets de seitó, olives de l'Aragó, i ja està llest. Ho reparteixes tot dintre del teu plat i tires la salsa que abans has lligat. Ho remenes amb passió mentre la boca ja tens gust de xató. I ara pica i repica, no t'aturis fins que quedi ben picat. Pensa que això que t'explico és el truco perquè quedi ben lligat.
La recepta i els trucs per fer un bon xató, cantats per cosins del sac amb aquest gust de xató, amenitzen, mariden la mar de bé aquesta proposta de la gent del detall que us fèiem fa una estoneta, aquesta xatonada popular d'aquest dissabte a Cunit.
L'escarola, la tonyina, el bacallà,
així ens acomiadem aquest dimecres al Penedès en Xarxa i tornem demà dijous amb l'agenda cultural del cap de setmana, l'economia i empresa. Us presentem la primera promoció d'habitatge cooperatiu en sessió d'ús a Vilafranca, La Bastida. Hi haurà clau d'igualtat, una ullada a la ment i acabarem amb bona música. Que vagi bé, fins demà.
Amb passió, mentre la boca ja tens gust de xató.